l'Espluga FM Ràdio? Recupera'ls a esplugafmradio.cat.
La tertúlia del diumenge, amb Javier Lozano.
Catalunya es troba en un atzucac. Alguns n'hi diuen carreró sense sortida, d'altres un barranc pronunciat, d'altres potser un canvi de carril entre dues vies. Alguns responen ballant mambo, d'altres requisant pals d'escombra i cartells de propaganda. Molts d'altres, més de 700, aixecant les bares d'alcalde ben alt i defensant la democràcia, que d'altres, per cert, defensen amb fermesa, dient que tot això és un cop d'estat. Però de qui és la democràcia? I sobretot, què és i com volem que sigui la nostra democràcia? Saltar-se la llei és democràtic? Quina llei? I la legitimitat està per sobre de la llei, quan aquesta no ens agrada? En una democràcia, la pròpia democràcia pot ser un delicte? I el diàleg? De debò s'ha intentat dialogar? El cert és que, des del 2012 ençà, la crisi política institucional de Catalunya amb l'estat espanyol ha arribat a extrems que a vegades ens recorden al passat. La història és cíclica, diuen. I aquest cop, les noves generacions estem revivint alguns dels records explicats pels nostres padrins i avis. Tothom diu que la violència mai més, que aquest és un extrem impossible. Però llavors, què fa aquests dies la policia entrant als mitjans de comunicació, prohibint penjar cartells o prohibint difondre i celebrar actes democràtics? O potser per davant de democràtics és que són il·legals. El govern de la Generalitat ha convocat per l'1 d'octubre el referèndum sobre l'autodeterminació de Catalunya, emparant-se en una nova legitimitat i legalitat catalana que trenqui amb l'espanyola. Catalunya hi actua de facto com un estat sobirà. A l'Espluga, els 11 regidors de l'Ajuntament subscriuen aquest full de ruta, però l'Espluga és un poble 100% independentista, 100% partidari del dret a decidir. Avui arrenquem aquesta nova aventura a l'Espluga FM Ràdio, que impulsem des de l'Espluga Audiovisual per fomentar la pluralitat de veus i d'idees a la ràdio pública espluguina. Avui, a la tertúlia del diumenge, votar sí o no. Benvinguts.
La tertúlia del diumenge, una producció de l'Espluga FM Ràdio amb la col·laboració de l'Espluga Audiovisual.
Us acompanyarem en directe fins a la una del migdia, un servidor, Javier Lozano, amb Jofre Majoral a les vies de realització. I d'altra banda, també amb tots vosaltres, perquè avui volem sentir la vostra opinió.
Vols donar la teva opinió? Sigues tertulià des de casa. Envia la teva nota de veu al WhatsApp de l'Espluga FM Ràdio, 696-278-677. T'escoltarem. Publica el teu tuit amb el hashtag coixinet tertulia FMR. A Facebook, entra al mur de l'Espluga FM Ràdio i fes el teu comentari. Pel telèfon, pots trucar al 977-87-0076 i donar així la teva opinió en directe.
Estarem molt pendents de totes les vostres opinions, però evidentment aquest programa no seria possible sense els que seran a partir d'ara un cop al mes els imprescindibles, els nostres tertulians. Fa només una setmana que l'Espluga Audiovisual va fer la crida a tots els espluguins per fer una llista de possibles tertulians per l'Espluga FM Ràdio i la veritat és que estem molt contents i sorpresos perquè ja en són més de 20, gent diversa en pensament, edat, aficions, professions que anirem coneixent un diumenge al mes aquí al 107.4. Avui serà estrenaran 5. Els voleu conèixer? Són aquests.
Aquí comença la tertúlia del diumenge. Aquests són els nostres tertulians d'avui.
José María Martínez Sánchez, 44 anys, operari a Manusa, vigilant de seguretat, aficionat al tir esportiu i membre dels Armats de l'Espluga. Molt bon dia, José María.
Hola, molt bon dia.
Enric Mercader Pàmies, 28 anys, dissenyador gràfic, ha estat president de l'Associació Juvenil Auvenguen, excoordinador de l'ANC Conca de Barberà i la secció local a l'Espluga, coordinador de la cultural Jordi Francolín, l'organització del Festival Riu Bombori, membre de l'Ateneu Lampel, animador de la branca Trucs de l'agrupament Escolta l'Estornell, portaveu de la Conca Terra d'Acollida i membre de la Unió de Botigues de l'Espluga. Molt bon dia, Enric, benvingut.
Molt bon dia.
Raquel Sánchez Heredia, 35 anys, graduada en Magisteri, aficionada a la lectura. Diu que llegeix moltíssim, li agrada viatjar i fer vida social. Raquel, molt bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Eva Bonet Vidal, 43 anys, secretària al Casal de l'Espluga, aficionada a l'esport, al teatre i a la cultura, membre de Tratea Teatre, al BTT Francolí i al Club Atlètic d'Espluguí, entre moltes altres coses. Eva, benvinguda, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Maria Assumpció Carulla Coc, 75 anys, mestressa de casa, li agrada llegir, és activa en la societat espluguina des de fa molts anys, sobretot ara, la formació permanent del Casal de l'Espluga. Benvingut, Assumpció.
Bon dia.
Benvingut. Aquests són els nostres tertulians d'avui i amb ells, a partir d'ara, debatrem avui aquí a l'Espluga FM Ràdio.
Vols ser tertulià? Envia un mail a info@esplugafmradio.cat o un WhatsApp al 696-278-677. A l'Espluga FM Ràdio tothom hi té el seu lloc.
I avui a la tertúlia hi afegim un convidat especial, tot i que habitualment parlarem de l'Espluga i la Conca, en aquesta ocasió obrim la mirada fora de la comarca, tot i que també ens implica directament el tema que avui tractarem, el referèndum de l'1 d'octubre i les seves conseqüències. Un procés que ha tingut, podríem dir, un puntal espluguí que hem de tenir molt en compte. Va ser cap de l'oposició a l'Ajuntament de l'Espluga, per Esquerra, des del 2003 al 2011, si no m'equivoco. Després va ser membre del secretariat de l'Assemblea Nacional Catalana, coordinador, cocoordinador de les macromanifestacions de la Diada Nacional de l'11 de setembre. Ara és president d'Esquerra Republicana de Catalunya al Camp de Tarragona i diputat per Junts pel Sí al Parlament de Catalunya. Ferran Civit, molt bon dia. Molt benvingut bon dia. A casa teva, a l'Espluga FM Ràdio. Ferran, fa poc més d'una setmana clicaves un botó verd al Parlament a favor de la llei del referèndum, l'endemà a favor de la llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República. Són dues lleis importants de desconnexió que el Tribunal Constitucional de l'Estat espanyol suspenia gairebé de forma immediata i arran de les quals la Fiscalia General de l'Estat considera delicte, fins i tot penal, tot el que estigui relacionat amb la promoció i organització d'aquest referèndum de l'1 d'octubre que es convocava arran d'aquestes lleis. Et consideres un delinqüent?
No, en aquest cas em considero un activista per la democràcia, per la llibertat i pels drets civils, vull dir, salvant les distàncies temporals, salvant les distàncies geogràfiques, no estem fent res que sigui ara allunyat del que feia Martin Luther King o Nelson Mandela. La llei deia una cosa als seus respectius països, però tothom tenia clar que la llibertat estava per sobre d'aquesta llei. La llei diu, pots fer una cosa o no pots fer una cosa, però això no vol dir que sigui justa aquesta llei. I en aquest cas ens trobem un exemple claríssim, tenint en compte doncs, que al segle XXI les coses s'han de solventar políticament, i en aquest cas políticament vol dir passar per les urnes.
Amb què et quedes d'aquells dies, la setmana passada, de debat llarg, nocturn fins i tot al Parlament, en què fins i tot a la votació de la proposta es va produir un fet insòlid, que és que l'oposició va marxar de la pròpia cambra. Quines van ser les sensacions que us van quedar?
Les sensacions en aquell moment eren d'incertesa, de cansament, perquè a més, és que a veure, potser concentrar-ho només, perquè la gent ho veu només en uns dies, però tu has explicat una mica la meva trajectòria, clar, jo porto amb la conya des del 2010, quan van començar les consultes, que també hi havia l'Enric, doncs portem aquí una voràgine com a país, i en el meu cas particular doncs portem entre centenars i centenars d'actes, a centenars i centenars de mobilitzacions. Al final ja tot això és com una rutina ja, gairebé. O sigui, ens ho tenim cansats físicament, però molta gent, o sigui, el que els veiem des de casa segurament estem molt més emocionats que no pas els que ho estem vivint des de dins. Tot i que després, amb la perspectiva del temps, segurament diràs, ostres, doncs tot allò que vam fer va ser molt gros.
Això ho notàvem potser una mica des de casa a la presidenta del Parlament, a la Carme Forcadell, que tu a més la coneixes sí, sí, sí. Molt bé personalment, que ella és qui va haver d'assumir doncs, un rol complicat, tots els dubtes constants del compliment del reglament, del Parlament, i amb ella també la veiem no, en certs moments això, no, cansada. Com ho va viure ella? Quina és la sensació amb què es va quedar o que expliqui ara que va viure tot allò?
No n'hem pogut parlar en profunditat perquè aquests dies, com que tenim amb aquesta dinàmica, és que era impossible parlar, seure, reflexionar 5 minuts, però va tenir molta pressió, cal recordar que no només era el focus d'atenció, o sigui, per fer una comparativa, perquè ja ha tornat aquí a salvar les distàncies, quan estàs en un estadi olímpic, que és el que porta la torxa que ha d'encendre, aquella persona està amb una tensió tremenda perquè, ostres, i si ara entrepusso, no només m'està veient tot l'estadi, sinó que m'està veient tot el món. I en aquest cas, doncs clar, hi ve tota la pressió reglamentística per la resta dels partits polítics que deien demano recusació, demano reconsideració, segons l'article 37, 15, 8, no sé què, barra 3, paràgraf no sé què, a veure què diu, que no sé què, que era una pressió tremenda, era com un embut, si us fixeu a l'hemicicle, que fa com un... Tot i que el Parlament de Catalunya té una forma una mica rara, que és més allargat, però bàsicament seria com un semicercle, que era com un embut que tota la pressió anava cap a la Carme Forcadell. I aquell dia, doncs, allò quan es pregunta sempre on són les dones, doncs aquell dia les dones que ho van fer molt bé doncs, van ser la pròpia Marta Rovira i la pròpia Carme Forcadell. O sigui que mai més ben dir República té nom de dona.
Abans he preguntat si et senties delinqüent, però... potser també podríem dir el que estàveu fent en aquells moments allà. Éreu conscients que això vindria acompanyat després de suspensions del tribunal, de querelles, de tot el que ha vingut, eh? És a dir, que ho fèieu conscientment del que estava passant.
Conscientment, vull dir, si hem d'anar a la presó sense cap mena de mandra, sense cap mena de recança, anirem, perquè som conscients de que estem fent una cosa precisament perquè la gent visqui en un país lliure, però també que hi hagi més llibertat per les persones, o sigui, que sigui un país lliure fet de persones lliures. Si s'emporten el cotxe, bé, com que ja sabeu els d'aquí l'Espluga, com el cotxe també és bastant vellet, no passa res, però que se'n recordin que el novembre han de passar l'ITB. Si es queden la casa, que es quedin també l'hipoteca. I si no paguen l'hipoteca, que l'Estat es desmanti a si mateix. O sigui, assumirem totes les conseqüències perquè per això ho fem i per això doncs vam presentar les eleccions.
Però les conseqüències que realment han vingut, perquè els fets es van precipitar molt ràpid immediatament, la Guàrdia Civil entrant a la impremta de Constantí, després el Vallenc, tot això molt a prop de casa nostra, no? Que potser tampoc ens ho esperàvem, que passés aquí justament al camp de Tarragona.
Encara podem entrar als Puga FM Ràdio,
igual aquest debat. També és probable. Però en qualsevol cas, tot el que després ha passat, fins i tot el fet que s'hagi cridat a citar, a declarar els més de 700 alcaldes que hi han donat suport al referèndum, tot això era previsible. Perquè la suspensió de les webs, m'imagino que sí. Ja es veu com va actuant el govern, no? Que se n'anul·la una i n'apareix una altra. No? Però, per exemple, que s'avisés a declarar tots els alcaldes?
Faran moltes coses que, a més, desvistes des de fora, i més que no veiem passar pels sedes del temps, veurem que són ridícules. El que estan fent ara és quedar en evidència respecte a qualsevol altra actuació que faria qualsevol país democràtic avançat com pugui ser qualsevol de la Unió Europea. I podem passar això, passaran altres coses, tenim en compte que encara queden dues setmanes, o sigui que, com deia, es diu amb aquella obra fantàstica que és el Quixot, no? Maravilloses coses veredes, amigo Sancho, el que veurem aquestes setmanes es ratllarà el ridícul, ratllarà l'esperpèntic, potser en algun cas potser detindran algú, potser faran alguna cosa que després se n'hauran d'empenedir, però jo estic segur que la ciutadania, tal com va passar a Valls, actuarà amb sentit comú, actuarà amb ironia, actuarà amb intel·ligència i cap agressió sense cançó. Vull dir, això anirà així aquestes setmanes i crec que seran moments molt bonics per tothom qui viurà i qui ho protagonitzarà. Tothom que està vivint aquests dies, o què sé, anar a Cartellà, anar a l'acte de l'altre dia al Tarracorena, que va ser tremendo.
Hi havia molta por que se suspengués, també, a més.
Bueno, doncs, com poden suspendre, tenien 3.000 persones a fora i a dins doncs, 7.000 persones o més que estava a rebentar. Qualsevol cosa. Ahir, per exemple, el dematí estava fent un acte a Sitges i ens van venir també a identificar. Fins i tot ens va passar un helicòpter de la Guàrdia Civil i ja ens pensàvem, dius, mira, com la Tulipan ens pararà aquí al mig i no, però, escolta'm, hi ha un bé major que tenim a tocar i farem el que convingui.
Clar, però el referèndum es podrà celebrar?
I tant. I si no se celebra, és que l'Estat espanyol n'ha fet alguna de molt grossa i ha traspassat...
Però ja, clar, estan avisant de que policia local retirarà urnes, no sé si passarà aquí l'Espluga, que tallaran la llum...
És que aquí no és policia local, per tant, no passarà, aquesta disjuntiva no passarà.
Bueno, però ens trobem aquests dies, per exemple, a Torredembarra, que la policia local d'un ajuntament amb alcaldia d'Esquerra està retirant els cartells i anul·lant els actes. És a dir que, clar, les garanties perquè arribi el referèndum no hi són totes en aquests moments.
Sí que hi són, o sigui, les garanties legals, perquè aquest referèndum es fa amb llei espanyola, amb legislació espanyola i, a més, amb legislació internacional, de tots els acords que ha anat signant l'Estat espanyol a nivell internacional. Una altra cosa és que políticament no vulguin considerar-ho així, que és molt diferent, però legal ho és. I fins i tot hi ha gent que t'ho està dient, juristes, que diuen, escoltem, és perfectament legal i, a més, davant d'una falta d'acord amb l'Estat espanyol, pots tirar-ho endavant. I sobretot, legal per una banda, però legitimitat tota.
Ferran, avui aquí t'hem convidat a la primera edició de la tertúlia del diumenge perquè els nostres convidats doncs, també et puguin preguntar-te i et puguin dirigir les seves opinions. No sé qui vol començar, qui té ganes de preguntar-li alguna cosa al Ferran.
Jo em permetré fer un petit incís, que ja no ho has dit.
Sí.
Jo a dos quarts hauré de marxar pitant, que tinc un acte a Solivella. No sé si vindrà la Guàrdia Civil o no, però...
N'estarem.
I si arriba la Guàrdia Civil, com a mínim, jo crec que per respecte a ells he d'estar puntual. Sí.
Molt bé, doncs a partir de dos quarts seguirem nosaltres la tertúlia, per això ara tenim aquests 10 minuts en què podeu fer les vostres preguntes. No sé, Enric, vols començar tu? Li vols comentar alguna cosa? El Ferran.
No tinc cap pregunta així com directa, però segurament la d'aquella de l'abogat del diable, no? Arguments a una persona que en aquests moments encara té dubtes, no? O sigui, els arguments que donaries, no? Perquè encara hi ha molta gent, ho sabem, i és aquesta la que hem de convèncer, almenys els independentistes treballarem per això, per mirar de convèncer el màxim de gent possible, però no convèncer per convèncer.
O convèncer per participar o convèncer per una opció?
En el cas dels independentistes, convèncer-los per una opció.
Jo crec que l'important ara, l'1 d'octubre, és que el màxim de gent vagi a votar, perquè després ningú no es queixi de, escolta'm, és que s'ha anat cap a una banda o s'ha anat cap a una altra. O sigui, la llei del referèndum, això ho exposa clarament. Si guanya una opció, pot ser la del no, diu clarament que s'assumiran els resultats, perquè aquesta llei del referèndum és vinculant, per tant, eleccions autonòmiques immediatament. O sigui, que hi ha arguments, i aquest és l'important, perquè la gent del no vagi a votar, perquè vegin, escolta'm, si el poble de Catalunya realment vol això i considera que els que estem portant això endavant ens hem equivocat, doncs escolteu, doncs cap a casa, però on ens ho ha de dir votant. I el sí, doncs lògicament tenim l'oportunitat de fundar un país nou des de zero, però sobretot amb totes les garanties, que això és el que et marca la llei de transitorietat, en capaces d'una llei catalana, d'una llei espanyola, d'una llei catalana, per una banda, però alhora et garanteix que mentre no tinguis feta la llei catalana, de molts àmbits, o sigui, això vol dir duanes, vol dir tema de patents, vol dir qualsevol cosa que ens puguem imaginar, el tamany dels micros, que si estan homologats o no estan homologats, seguirem la llei espanyola fins que no tinguem una llei pròpia. O sigui, que tot està cobert per mirar de fer-se amb les màximes garanties i sobretot amb tota la tranquil·litat i la calma del món.
José Maria.
Sí, jo volia preguntar si aquesta llei de transitorietat es va fer des del Parlament de Catalunya. Dintre de la meva... Tu ho saps millor, t'ho pregunto també perquè no ho sé. Es va fer dintre del Parlament de Catalunya. Llavors, aquesta llei no està avalada per l'Estat?
No, l'Estat no...
O no l'ha d'avalar?
Bueno, és que tu al Parlament fas la llei que tu creus convenient i llavors aquesta llei, doncs, després hi ha molts mecanismes perquè es pugui avalar o no es pugui avalar. En aquest cas, haguessin posat l'Estat i ha dit del dret i del revés que no l'avala. Aquí, per exemple, al Parlament de Catalunya s'han aprovat diferents lleis, una taxa als fons bancaris, precisament per tot el tema dels disbarats bancaris que s'han fet, el Tribunal Constitucional ens l'ha recorregut, per tant, no l'avala. Aquí s'ha fet tot el tema del decret de pobresa energètica, per exemple, perquè hi ha gent que no pot pagar-se electricitat per tema de recursos i que es passen les desgràcies que han passat, i el Tribunal Constitucional ens l'ha tombat, i això, o la llei d'equitat entre homes i dones, la llei d'equitat efectiva, i també ens l'ha tombat. Clar, són d'aquelles cosetes que dius, han passat també pel Parlament, però després de les instàncies de l'Estat ens les han tombat del tot.
Vale, no, t'ho volia dir per això, per aquest aspecte. Si no està avalada per l'Estat, llavors no seria una llei, o sigui, el referèndum no aconseguiria ser un referèndum totalment legal.
És que, a veure, hi ha moltes coses que, per exemple, el que ha sortit del Parlament, aquests exemples que et donava, són legals, tot i que el Tribunal Constitucional els ha suspès. És que el problema de la legalitat és com un xiclet que cadascú va feinar i l'estira com vol.
Sí.
Vull dir, per això també, i per això hi torno a dir, salvant les distàncies, O sigui, era legal també la segregació racial, era legal una dictadura franquista.
Va ser legal, sí.
Va ser legal, era legal.
Sí, tristament, sí.
era legal. Era legal també el servei militar i per sort, doncs, mira, com a mínim, jo no sé, potser et va tocar.
Sí.
Com a mínim jo vaig tenir la sort, l'Enric ja era més jovenet, per tant, no li va tocar, doncs ja no va ser legal i ja i ens ho vam estalviar. Les lleis s'han d'anar adaptant conforme a la realitat. O, per exemple, ara aquí, que jo estic content, que no tenim gairebé la paritat, però gairebé amb el fet, bueno, sí, tenim la paritat de dones homes.
Sí.
Fins fa pocs anys, aquí a l'Estat espanyol, fins l'any 33, les dones no podien votar. I sou el 51% de la població, tant a Catalunya com a Espanya, com al món i per amunt. I era legal. I era legal que no poguessin votar. Clar, les lleis s'han d'anar adaptant en forma de les necessitats.
Entenc.
Raquel.
Bueno, hola, Ferran. Bueno, jo estic una mica així amb el grup aquest que comentava l'Enric Mercader, aquest dubte. He d'anar a votar? No? Que voto? Per què sí? Per què no? Tinc l'oportunitat de fer el meu granet de sorra, no?, per millorar això, o la fico a la del no i ho deixem estar i seguim com estem, clar. Llavors, no, què ens diries, no?, amb aquesta gent? Vull dir, perquè jo trobo molt ridícula, perdó, la situació.
Sí, ho és.
Tant com està actuant l'Estat espanyol, vull dir, no estic res a favor, mai ho estaré amb aquesta gent, vull dir, és impossible. però també per altra banda penso és que aquest tira i afluixa, l'altra part també s'està posant al mateix nivell, saps? I llavors és com que estem aquí al mig, una mica què, no? Si poses una cosa te diran, això és així, vota que sí, que, però l'altre et diu no. Llavors, clar, et quedes com una... Bueno, incertesa total, vull dir, jo no sé si aniré a votar l'1 d'octubre, i si de clar ho dic perquè no sé què he de votar, no? Sí, suposo sí. Que com jo, al meu entorn hi ha molta gent, també.
Sí, sí. Bueno, i a casa meva, per exemple, mon pare encara no sé què farà. Però tampoc no m'he preguntat, vull dir que... Mira, aquí com que tinc una veïna, si després pots prendre mon pare o quan surti de missa, el Juan, ho aprens i ja se'n va.
Però, sí que, sí.
Però l'important és que l'important és anar a votar, sempre. O sigui, perquè això és una expressió que suposo que pot ser algú sentit d'alguna vegada, allò, tal o Bernat, qui no hi és, no hi és comptant, no? Que és, sí. Si no has participat, ostres, doncs després, ostres, a mi, oh, per què ha passat això? Ostres, doncs, si haguéssim anat a votar A o B, bueno, la gent es queixa, ostres, per què guanya el Rajoy? Doncs, doncs perquè la gent no el vota. La gent no el vota. Si tots els altres que es queixen s'haguessin doncs, mobilitzat més, doncs potser o no, o com a mínim haguessin quedat empatats. Jo que us demano a tots els que ens estan escoltant, els que esteu aquí presents, és que aneu a votar. L'opció que creu convenient, a veure, lògicament l'opció que jo defenso ja no cal que l'externalitzi, que la verbalitzi, perquè tothom ja sabeu. Però l'important és votar, és votar. I, si, i t'ho dic, és que l'important és que si surt no, com que és vinculant, s'acceptarà.
Ja és el
si
que, surt, sí, que anava a preguntar, Ferran. El govern ha dit constantment que si surt que sí, no ha dit amb quina participació, però que el dia 3 es farà la proclamació de l'Estat.
No, dia 3 no, dia 3 no.
Com serà això?
No, el contextualitzo, tot i que estic explicant això, ja són dos quarts. Això està tot reglamentat a la llei de referèndum, i llavors el que et diu és... i lògic, a la sindicatura electoral quan faci públic el resultat, sabeu que doncs, el dia 1 s'acabaran els col·legis electorals, se farà el recompte, aleshores doncs, com passa sempre, doncs, aquestes dades surten de l'Espluga, se'n van cap a en aquest cas la sindicatura electoral territorial de Tarragona, allí es revisa tot, es revisen les actes, ostres, a l'Espluga diuen que els que estan allà, diuen que hi ha hagut alguna incidència, doncs, bueno, doncs repassem tots els vots, no diuen que no hi ha res, va, doncs tirem endavant i els van recollint, aleshores quan la sindicatura electoral faci oficial els resultats, que això tampoc pot ser el dia 2, si no hi ha gaires incidències, o el dia 3, o el dia que sigui, en un termini de 48 hores es farà efectiu aquest resultat. O sigui, en aquest cas, si guanya el no, doncs el president de la Generalitat, que és qui té la potestat, firmarà el decret de convocatòria d'eleccions. I si és que sí, doncs el Parlament de Catalunya doncs, tornem a apretar un botó obert.
Però clar, si no hi participen la gent del no, això no serà vàlid.
No, bueno, és que la taula Bernat hi és...
Qui no hi és, no hi és comptat.
Exacte, així això. Vull dir, a veure, també, per exemple, el referèndum, quanta gent va anar a votar?
El referèndum?
De l'Estatut, per exemple.
De l'Estatut.
O de la Constitució.
Poca participació.
Poca participació, va ser, no sé si em falla la memòria, un 40%, també com la Constitució Europea, que casualment jo d'on vinc vam demanar el vot pel no, tant per la Constitució Europea com també per l'Estatut, en el cas de l'Estatut per motius obvis que després de que els socialistes i el PP ens l'haguessin retallat a tort i a dret, i coi, va ser igual de vàlid. I és que a més, els que no van a votar, qui se'ls pot quedar? Com saps que són d'una opció o d'una altra? Des de les primeres eleccions que hi ha hagut a l'Estat espanyol, des de l'any 77, hi ha hagut tranquil·lament entre un 20 o un 30% d'abstenció. Aquesta abstenció és perquè, m'ho invento, són passotes... Són franquistes i no reconeixen el sistema d'ara, són anarquistes, per tant estan contra l'Estat, per tant no participen. Aquell dia són tots els esportistes que estan fent esport i estan a la muntanya i no puguen anar a votar. Qui se'ls queda? Qui se'ls pot quedar? Ningú se'ls pot quedar, l'abstenció. I per això, per participar i fomentar la participació, es ofereix aquesta opció de que tant una com altra opció tinguin possibilitats per participar, no només, sinó al·licients per participar.
Tu creus que tot el que està passant, la situació en què ens trobem, fomentarà aquesta participació? Que hi haurà més participació que el 9N?
Jo, pel que estic veient, sí, la gent en té ganes. És que hi ha un ambient com de clandestinitat, els que són més grans, jo com que no vaig veure-ho, bueno, aquí potser només una persona de les que tenim aquí...
L'Assumpció després ens explicarà.
Doncs, ostres, dona com un ambient de clandestinitat, però d'il·lusió alhora, o sigui, clandestinitat controlada, que amb el perdó d'expressió gairebé posa aquest xon de la gent. De fer alguna coseta i dir, hòstia, estic fent una cosa justa, però n'hi ha alguns que ens volen reprimir. Lògicament, de moment, amb una mesura bastant només d'amenaces. Doncs això crec que això a la gent li agradarà. I això veig que va en creixement, va en creixement, va en creixement.
L'Eva, que és directora del Francolí, tornarem a aquella època del Francolí d'aquells anys que apareixen pàgines en blanc, eh? Te recordes? Te l'has mirat, el Francolí dels anys 20, eh? Fa molta gràcia. Assumpció, la Ferran ha de marxar. Eva, algun comentari, el Ferran, que li vulgueu fer?
No, sembla que el sento dir ara que el que van molt és per la campanya. El sí, es veu que els que han d'anar a votar sí ja ho tenen bastant segur. I ara es va bastant per lluitar perquè la gent vagi votar encara que sigui el nou. Perquè pel cens i per tot això... Doncs,
clar, perquè ara ja no estem parlant d'independentisme. No. Jo crec que en aquests moments ara ja estem parlant de democràcia, no d'independentisme, de democràcia. O sigui, estem demanant democràcia, no la independència. Ara ja és tan bàsic com això.
I llibertat d'expressió, llibertat de premsa, tot això està amenaçat.
Jo vull preguntar, abans que marxis, perquè, a veure, nosaltres després dels atemptats...
El Francolí, a part de la publicitat institucional, o no?
El Francolí posem tot, sí, a veure si també em prendran la Guàrdia Civil. M'hauré de portar una...
Però que arribi a casa abans de l'1 d'octubre, que arribi a casa abans de l'1 d'octubre.
No, home, abans de l'1 d'octubre no pot ser. L'última vegada ja va arribar a les cases el dia 4. Ara el dia 1 no m'apreteu tant. A veure, ara teníem el Trapero, el major dels Mossos, el teníem amb un pedestal per el que va passar als atemptats a Barcelona. Clar, el Trapero ara ha acatat el que diu el govern. Va sortir el president Puigdemont i va dir que el Trapero, quan li va preguntar a l'entrevista que li van fer a TV3, va dir que el Trapero estava fent el que havia de fer. I ho va dir amb una calma que ens va donar a tots molta pau, no?, a l'entrevista aquella, el Puigdemont està fent el que havia de fer el Trapero, perquè a mi això me posa una mica nerviosa, que els nostres Mossos d'Esquadra acatin el que els diuen al govern, doncs me posa com una mica nerviosa. Teniu un as a la màniga? Jo ja sé que no em pots dir el que teniu pensat, només cal que diguis sí o no.
Es farà el que s'hagi de fer, i no tingueu, o sigui, cap mena de dubte. Val. I tot de manera correctíssima, eh?
Val.
Puc fer un incís a el que ha dit l'Eva ara?
Jo puc marxar?
Vols que et respongui el Ferran, no?
Bueno, era simplement això, no? Que els Mossos... Ha dit, els nostres Mossos que facin el que diu el govern. Jo crec que els nostres Mossos són catalans, que hi haurà tanta part que estaran a favor del sí com a favor del no. Vull dir, clar, és que ja englobem, no? Entrem en aquella dinàmica. Els catalans, els nostres, hem de dir que sí. Per què?
Molt bé, Raquel, ens obres el debat a partir de després. Ferran Civit, moltíssimes gràcies. Estarem molt pendents.
Bueno, i felicitats a la primera tertúlia popular. Te felicito també l'iniciativa, perquè està molt bé que no sigui allò tertulians, allò agafats a dit, sinó una crida popular i que s'apunti qui vulgui, veus? A la taula Bernat, qui no hi és ni és. I en aquest cas, com a tertúlia, també. Fantàstic.
Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Adéu-siau. Farem nosaltres ara una petita pausa. Recordeu que ens podeu enviar les vostres notes de veu al WhatsApp de l'Espluga FM Ràdio al 696-278-677. 696-278-677. Aquí podeu enviar les vostres notes de veu, si voleu missatges de text també, a Twitter amb el hashtag tertúlia FMR, i escoltarem. Tenim moltes ganes també de saber què en pensem. Seu en la tertúlia, que després d'haver parlat amb el Ferran Civit arrenquem de seguida aquí al 107.4. Fins ara.
Vas néixer amb la capacitat de poder decidir. I renunciaràs? Ara més que mai, el futur de Catalunya és a les teves mans. Participa-hi. L'1 d'octubre, referèndum. Generalitat de Catalunya.
L'agenda cultural.
L'Espluga FM Ràdio.
La llibertat d'expressió és dir el que la gent no vol escoltar. George Orwell, la tertúlia del diumenge.
Dos quarts d'una i cinc minuts del migdia, seguim en directe a la tertúlia del diumenge en aquest primer programa de la temporada. Avui ens acompanyen José María Martínez, Enric Mercader, Raquel Sánchez, Eva Bonet i Maria Assumpció Carulla, que han escoltat molt atentament tot el que ens ha explicat el diputat Espluga de Junts pel Sí, el Ferran Civit, un dels que ha votat a favor de la llei i la convocatòria del referèndum i de la llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República. Bé, tertulians, ja teniu el torn obert. Què us ha semblat? Raquel, què t'ha semblat el que ha dit el Ferran, tot el que ens ha explicat?
Bueno, és el que dèiem, no? S'ha fet de polític, ens ha dit coses que, bueno, que ja sabem o que... no sé. Jo m'he quedat igual.
T'has quedat igual. La resta també
a
o no?
A micro tancat, no? Sí. Amb aquesta petita pausa és el que comentàvem. M'ha fet de polític, és a dir, fet el paper d'explicar el referèndum, d'aneu a votar, o sigui, de fer la crida a anar a votar, però segurament és una autocrítica a l'independentisme. I ho dic jo, que sóc independentista. Ens hem explicat, però potser no... amb totes les de... amb la capacitat per arribar a tothom, no? Crítica, diguéssim, a la gent del no, gent també que us heu informat poc, no? O gent que s'ha informat poc en aquest aspecte, no? Vull dir, qui no ho té clar és perquè potser us heu informat poc, que també pot ser, no? A vegades quan dius, escolta'm, doncs no sé de mecànica, bueno, perquè jo m'he informat poc, perquè he practicat poc, perquè no en sé. Però, ara, si m'hi poso... No?
Però qui són els experts d'aquest referèndum, no d'aquests, els del sí? Perquè és que, clar, és el que diem, no? Ens hem informat poc, però és que, clar, cadascú, depèn on llegeixis, no? Cadascú li agrada llegir una cosa, llegir una altra. Clar, llavors arriba un punt que et quedes igual.
Els que tindrien de... Els del no tindrien de fer més campanya i també explicar-ho. No ho han explicat. Diuen que han de votar, que s'ha de votar, no, però no han fet campanya. Els altres almenys fan campanya del sí, però els del no tindrien de fer campanya. Campanya pel no, jo vaig, ja ho veig així, i no em fan, no em veus enlloc. No. Només diuen prohibir, tancar.
Perquè, perdona, Maria Assumpció, els del no, si et refereixes al Rajoy, que és el que està prohibint, no ha fet cap mena de política.
No,
o sigui, no fa campanya pel no, ni per campanya per res. No ha fet cap mena de política. No. Nosaltres els hi havíem, el govern de la Generalitat els hi havia ofert 30.000 vegades fer un, arribar amb un...
acord?
Amb un acord,
sí.
No? Mai a la vida han volgut saber res de cap acord, cap pacte fiscal, perdona.
Sí.
No, mai a la vida ens han volgut escoltar. Clar, ara ja és massa tard. És que no han fet campanya pel no ni per res. Perquè és el que deia, no han fet cap mena de política.
L'Iceta, que està tan convençut i que farà un arròs i que farà un... No, per què no fa campanya pel no? I explicar el que, per què s'ha de votar re o no. Jo ho veig així.
Jo el que veig és la campanya pel no, o sigui, comencem pel principi. No, Valtres, o qui sigui, potser aneu errats en confondre. El sí és en Puigdemont al cap i el no és en Rajoy al cap. O sigui, que a mi no m'agradi, per exemple, com s'ha fet el referèndum. No dic que estic en contra d'un referèndum, que no estic en contra mai. Un referèndum és pues, la llibertat d'expressió transformada en un vot, ¿vale? Però, o sigui, encasellar tota la gent que està a favor, que podria ser que estigués bé tal com estan, que tampoc no els importés tant o no tinguessin aquest sentiment de confondre aquestes persones amb en Rajoy. No totes aquestes persones que potser no estan d'acord amb el sí-sí...
Perquè estem parlant dels dos caps de l'Estat. No, però o sigui,
quina campanya pel no vols que fas o voleu que facin? Perquè...
Perdona, n'ha fet més Ciutadans que el Rajoy, o sigui...
Sí, sí, vale, doncs bueno, digue-li Ciutadans, més a prop, Ciutadans, però potser la gent és apolítica, però no està d'acord amb el sí-sí, i és apolítica, o sigui, jo vaig allà i decideixo perquè tinc el poder de decidir i fico el meu vot, que sigui no, o que sigui sí, o que sigui el que sigui, no? Però encasellar la gent en dir no, com per exemple va sortir la Carme Forcadell amb un míting quan estava a l'Assemblea Nacional Catalana, va sortir en un míting foragitant a la gent, els espanyols són els enemics. Jo no puc estar d'acord amb això.
Jo
no puc estar d'acord amb això. Els espanyols, els que, com jo, ens podem sentir espanyols i dintre de Catalunya, perquè jo a Catalunya, jo he nascut aquí i me l'estimo molt i és la meva terra també, però jo me sento espanyol també i no pot dir que jo sóc enemic de ningú. Llavors, per això potser és el desacord, ja no tens ganes de dir, pues, vaig a ajudar amb el referèndum o vaig a ajudar amb això.
Però
o...
tu no et pots desanimar per el que va dir la Carme Forcadell en un míting?
Però, o sigui, no és per un míting només, no és per un míting. Perquè això, el que va passar a Tarragona, aquest míting pel sí, aquest míting, això costa uns diners. D'on surt tot això? Qui cobreix les despeses de tota aquesta campanya? Qui les cobreix?
Tothom, igual que... Sí.
Tu les cobreixes?
Sí,
jo
sí, les cobreixo. Les cobrim nosaltres, clar.
Són diners públics?
Sí.
Són diners públics?
Sí.
Pues, i com pot ser que una campanya pel sí estigui pagada amb diners
perdona,
públics?
Perdona, la campanya pel sí, estem liant. El referèndum, els cartells del referèndum estan pagats amb diners públics. El tema dels partits...
I llavors quina campanya del no pot haver-hi?
Qui
la paga? Qui l'ha de fer? Si quan surts amb algú...
Reconeixes...
Que no sigui
una pregunta,
una estelada...
Reconeixes el govern? Diuen... Reconeixes el govern que hi ha actualment? Reconeixes el govern català?
És un president no electe. Perquè qui l'ha votat, en Puigdemont? Qui l'ha votat? Jo no l'he votat. Bueno...
Però nosaltres sí...
Però tu has votat el Puigdemont, si no sortia les llistes.
Com que no sortia? Ah, perquè hi havia més...
Va ser dit.
A veure, vam votar el Junts pel Sí, va sortir guanyador Junts per Sí,
sí
la coalició entre Esquerra Republicana i Convergència,
sí,
o PDeCAT.
Amb això, però... No sé, va ser una cosa molt rara. Va ser un... No sé, jo ho veig d'aquesta manera, va ser una cosa molt...
També hi ha una majoria, també hi ha uns diputats molt amplis al Parlament que són contraris a la independència, em refereixo, eh?
Sí, és a dir,
que no, Junts pel Sí no té una majoria aclaparadora en aquest moment, però sí la suficient per poder convocar el referèndum, perquè ha pogut aprovar les lleis, no?
Volia aclarir una cosa d'abans, el tema dels diners pagats amb diner públic és la campanya del referèndum, més faltaria, o sigui, la campanya del referèndum, eh?
La que incita la participació.
La que incita la participació.
La que ha estat il·legalitzada per...
Aquesta entenem que o és així o és que no es pot fer. Ara, les campanyes dels partits les paga cada partit. Ens entenem?
És a dir... I en aquest cas, l'acte, el que preguntava el Josep Maria, l'acte de Tarragona d'aquesta setmana, que era l'inici de la campanya del sí...
Allò estava pagat pels partits.
I per l'ANC, les entitats...
Jo no ho sé del cert, però ha d'estar pagat pels partits.
Però sí que l'ANC sí que durant aquests anys ha anat fent calaix, diguem. És a dir, els simpatitzants, els socis de l'ANC han fet aportacions econòmiques per fer possible tot això.
Sí.
Fins i tot es parla de que el que hauran de pagar Artur Mas, la consellera d'Ensenyament i la...
No ho posarà l'entitat.
No ho posarà l'entitat, eh?
No, serà una aportació.
Però hi ha una caixa de...
Una caixa de resistència.
Hi ha una caixa que els ciutadans estem...
Qui hagi volgut posar diners.
D'això no sortiran del
govern, no sortiran,
del govern no sortiran aquestes indemnitzacions, no?
El que deia l'Assumpció, no? Que fem campanya pel no, però vull dir, és que no té sentit, jo tampoc no li trobo un sentit fer una campanya pel no. És que això fa molts anys, com ha dit el Ferran, que estan treballant, però és que la població potser que en fa dos, tres, que està tan actiu, és que no sé, Enric, m'ajudes?
No, aquí l'Espluga pensa que l'any 2010 van votar 1.030 persones en un referèndum, o una consulta, diguem una consulta. No, any 2010, consultes per la independència, 1.030 persones. Sí, aquí l'Espluga, un de les participacions més altes de Catalunya va ser aquí. 1.030 persones aquí a l'Espluga, déu-n'hi-do, mobilitzar-les. Intenta-les mobilitzar per alguna altra cosa, és bastant com... és complicat, eh? Sí que és anar i votar, però la gent s'anà mobilitzant en molts aspectes. Què passa? Que crec que moltes vegades és com es polaritza, no? Que és el que crec que mireu d'explicar, potser més el José, no? Que es polaritzen com els... Tu ets d'aquests, tu els dels altres, dels bàndols, no? Es mira com de polaritzar. Però és que...
Ben castellà.
Sí, però és que això ho fan els nens petits a l'escola. Diu, aquest és el no sé què, aquest és la...
Això
és condició, entre cometes, humana. Eh? A Espanya, en tant, entenem Espanya com, o parlo com a Espanya dels polítics, no, els polítics, la gent en general, diguéssim, és molt diversa, com aquí a Catalunya. La relació que pot tindre un espanyol Espanya amb el govern, però, bueno, depèn de quina Espanya tinguis al cap. Depèn de quina Espanya tinguis al cap.
Però que un govern no és una, no és un lloc, és...
No, ja hi ha, doncs, exactament, un govern no és un lloc, doncs Puigdemont tampoc no és el que ens representa a tots els catalans, ens entenem, perquè hi han diversitat d'opcions. Dins l'independentisme també, eh?
Jo ho entenc així.
Això és el que jo anava del que comentava l'Assumpció, feu campanya pel no, però és que això estava, bueno, sempre ha estat aquí a l'olla, no? Aquest tema de la independència, del, vull dir, Catalunya sempre ha tingut aquesta necessitat o aquesta d'allò de fer-se sentir, i ara potser fa uns quants anys, pocs, que tota la societat està, que és el que dèiem, no? Que ens hem de pujar o aquí, o ets meu o no, vull dir, clar, i no fa gaire d'això, Enric, no? Sembla que està tota la canalla, jo m'he trobat... Per què portes la pulsera, no? La independència? Ah, perquè Espanya ens roba. Aquesta és una resposta que m'han dit a mi, no? Una nena de 16 anys que dius... No li trobo sentit amb això, no? Llavors, suposo que tot és imposar, no? Tant critiquem la dictadura franquista, que sóc la primera, no? I al final arriba un punt que quan estem polaritzant és que tornem a estar al mateix.
Però tu creus que s'ha imposat, arribant a aquest punt s'ha imposat?
No,
o ha
no.
Estat, perquè sempre s'ha parlat que és un moviment que ha vingut des del poble, des de les bases, que va començar amb la consulta d'Arenys, després d'aquesta consulta que deia l'Enric aquí a l'Espluga hi ha molts pobles, i que després, fins que Artur Mas no va dir, ep, escoltem això, Artur Mas, era gairebé impensable que Artur Mas s'iniciés en el camí independentista, i va arribar un punt que ho va fer. En
quan
canvi,
va tenir una necessitat, potser, no? Llavors, clar, és quan tot el poble... I llavors dius, bueno, què passa aquí, no? És, jo què sé.
Però clar,
jo crec
ara estem que... en un punt en què la decisió en què es prengui l'1 d'octubre, si s'aconsegueix arribar a l'1 d'octubre, el govern diu que serà vinculant. I per tant, la gent del no i que no vol saber res de marxar d'Espanya, veu com hi haurà la gent del sí que decidiran. I que per tant, el govern està disposat a assumir aquesta il·legalitat per poder... proclamar l'estat independent. Això,
Els independentistes que veiem molt clar que volem estar treballant per això, però hi ha un gruix de la població que jo puc entendre però no ho comparteixo, que no se sent cridada, que no se sent cridada pel referèndum perquè no ha treballat per cap opció, no? Podria ser un exemple, no? No s'ha treballat per cap opció, bueno, ho has vist una mica des de la barrera, has vist que allà hi havia moviment, el moviment del sí es movia, però no hi havia, per la persona X, doncs no hi havia interès, i està bé, doncs, com mirant-s'ho des de lluny, no? I per tant no se sent cridada a participar. També perquè, i això jo em vull recalcar-ho, el govern espanyol s'ha comportat com un govern antidemocràtic total i per tant no ha permès arribar en aquest referèndum amb normalitat, com es va arribar a Escòcia, per exemple. El ministre d'Escòcia diu, el ministre d'Anglaterra diu, escolta'm, jo ni per atràs vull que Escòcia s'independitzi, però entenc que som democràtics i per tant s'ha de poder fer el referèndum. El problema és l'estat espanyol. El problema és l'estat espanyol.
Em sembla que és el dimecres passat que sortia el Rajoy per la tele dient que si ens criden a ser presidents d'una mesa o vocals d'una mesa, que no hi anem perquè vindrà la Guàrdia Civil i ens agafarà. O sigui, clar, com hem d'anar a votar? No? La gent que no és independentista, com ha d'anar a votar si el senyor Rajoy, el president d'Espanya, t'està dient que estàs fent una cosa il·legal?
Només per això, i sí. Aquesta ja és una raó pel
per
sí.
Per això.
Per mi és una raó pel sí.
Exacte, per tu i per mi, sí.
Per veure
però
que
jo ho entenc.
Qui està governant,
que la gent no hi volia anar.
Qui està governant pràcticament, i també governant els socialistes, però aquest binomi de PP i socialistes... Que no deixat, aquí no han deixat fer res.
Jo volia dir una cosa. Amb això que jo no era independentista. Jo, a mi no m'hi van educar. A nosaltres, a la meva edat, jo tinc tant... Res. Però ens hi hem fet fer, eh? Perquè veus que et posen tantes travetes. Quan veus que a Madrid paguen menys d'universitat, aquí molta. Quan veus les carreteres que hi ha, quan veus... Doncs tot això, arriba un moment que s'ha fet bullir tant l'olla que tots ara ens surt i tots ens han fet independentistes. Per això no ho érem, eh?
Els que ho heu fet així i els que ara últimament veuen tota aquesta ridiculesa que està passant, perquè és ridícul.
Podríem parlar.
I llavors... aniran a votar i molts votaran que sí perquè és que els hi fa vergonya
de veure com,
sí, de veure com estan actuant, no?
A vosaltres això de requisar urnes, això que es parla de
és que és ridícul,
és impensable, de veritat.
A mi m'agrada. Maria, ho trobes bé?
No, home, jo no trobo bé, perquè a veure.
Perquè això pot passar,
sí. Pot passar, sí, pot passar, però a veure, la culpa en Rajoy tampoc és un bon exemple de res, i si està governant un país és bueno, perquè llestimosament pues, bueno, hi ha gent que l'ha votat, no? I és així, si té majoria pues, pot fer el que vulgui, però que és un personatge gairebé impresentable, o sigui, ni...
però que segueix guanyant eleccions,
sí. ni fa res i el que fa malament.
Però és que així portem des de in eterno, des que va morir Franco, que anem així a Espanya.
Bueno, tot, no, que hi ha hagut
socialistes.
Hi han hagut socialistes.
Ja ho he dit abans.
Hi han hagut socialistes. El que passa
però quin
que,
cas ens aquí... han fet? Quin cas ens han fet? Sí. Si han mantingut, no, han mantingut, mira, les estructures del règim, mira, pràcticament igual.
No tant. Però... no tant.
Home,
Bueno, hi ha que sí, n'hi ha que hi ha, no.
Hem hagut tingut millores, eh? Si no, no estaríem... Bueno.
Fins sí, ara... però millores aconseguides pel poble, fins ara, a través de lluita.
Que sigui, Enric, òbviament, però...
Enric, fins ara, el que anava bé, perquè jo també ho he fet...
A dia d'avui crec que estem en les mateixes condicions que un estat franquista.
Amb això estic amb tu, Enric. Des que governa el PP hem tirat enrere no un pas ni dos ni tres. Hem tirat moltíssim enrere. Amb això estem d'acord i jo crec que...
No, que com pots estar amb un estat franquista? Que no.
Franquista no, però hem tirat molt.
No, tu veus des de la perspectiva del fons de l'esquerra. Tu veus allà al fons de l'esquerra i veus una perspectiva com franquista, però... Jo no li veig.
Escolta'm, que surti gent amb Alemanya, no hi ha ningú que pugui aixecar la mà com aixecaven els franquistes i com aixecaven els feixistes. No el pot aixecar ningú. I aquí a Espanya passa.
I tu no aixeques el puny.
I aixeco el puny.
I llibertat d'expressió. No,
ja està. És igual, el mateix.
No.
Però aquí no tenim llibertat d'expressió, eh? Aquí no tenim llibertat d'expressió. Això que estem fent ara està prohibit. Això està prohibit.
Perquè està prohibit per llei.
Per llei està prohibit això. Parlar de qualsevol cosa del referèndum està prohibit.
Bueno,
això,
parlar,
a l'època del franquisme, parlar, ho estem parlant en català, això sí. Quina feinada tindríem en fer-ho en castellà, no? Però a l'època del franquisme també està prohibit.
El català...
Vivim en un estat... Ara mateix vivim en un estat
de
repressió total. De repressió total.
Escolteu-me.
Molt similar, pràcticament, quasi com el franquisme.
Li anirem a preguntar, ara afegim una nova veu, una persona que fa uns anys crec que no era independentista i que ara segurament serà citada a declarar. Afegim una nova opinió, ara a la tertúlia del diumenge. David Rovira, alcalde de l'Espluga, molt bon dia.
Bon dia.
L'Espluga, l'alcalde de l'Espluga, fins fa uns anys no era independentista, oi?
No era independentista. Jo no sóc el David Rovira, eh?
Ah, disculpe. David Rovira?
En qui parleu, a veure?
Ara, David, molt bon dia. Ens havíem confós. Alcalde, David Rovira, dèiem, fa uns anys no era independentista.
No, jo no era independentista. Entre Convergència era del sector no independentista.
Què ha passat que ha arribat un punt en què probablement l'alcalde haurà de declarar davant la justícia per haver donat suport al referèndum?
Jo diria que bàsicament un estat que desatès totalment les necessitats de Catalunya d'una manera insultant i d'una manera continuada, reiterada i sense atendre cap mena de reivindicacions que amb el temps i sobretot a partir d'allò ho situaria el 2005, que és el moment en què comença el PP, ho vaig dir l'altre dia, de la Diada, comencen a recollir firmes en contra de l'Estatut de Catalunya, que acaba culminant el 2012, i a partir d'aquí pues, tot el que ha anat passant durant tot aquest temps. La culpa la té el PP, el Rajoy, bàsicament, havent engegat un odi i una antipatia de tot l'Estat espanyol en contra de Catalunya, i, evidentment, això en conseqüència amb les polítiques que han anat fent des de l'Estat, pues, ha conduït que molta gent com jo, pues, que no érem el sector independentista, al final no hi ha més remei que marxar d'aquesta gent.
Alcalde, vostè anirà a declarar?
Jo aniré a declarar, sí.
I què els hi explicarà?
bueno, de moment el que ens diuen és que els hem de dir que davant del fiscal nosaltres no hem de dir res. O sigui, nosaltres hem de dir el que pensem, en tot cas, si és el cas, seria davant del jutge, però la fiscalia està fent un acte que no és propi d'un estat democràtic, que és citar alcaldes quan ell no té l'autoritat per jutjar-nos. No? I, per tant, en altra línia, que ens diuen, la gent que ens està assessorant en aquest moment, lògicament, és que nosaltres ens hi presentem. Jo he de dir que el primer sentiment meu quan vaig sentir això va ser de dir, doncs també a buscar, però després dius, no, ja no, bueno, ja no, nosaltres no ens podem mostrar d'aquesta manera, perquè no ho som, jo no sóc una persona rebelde, ni bueno, la gent que ho pot fer d'una altra manera, però jo no ho sóc, i per tant jo hi aniré voluntàriament, però davant d'aquesta persona jo no tinc res a dir-li.
Ahir es va fer una nova mostra de força de tots els alcaldes a Barcelona. Què us en vau emportar?
A veure, a Barcelona bàsicament ens vam portar la sensació d'unió, la sensació de ser molta gent, que això també ajuda molt. No és el mateix que estiguis tu sol davant d'una situació com aquesta, davant d'uns personatges que ja veiem que la gasten amb molt mala sombra, per no dir una altra cosa, i que van a totes, i per tant, la sensació, quan tu veus que estàs acompanyat de molta gent, doncs això lògicament te dona força. I també, quan veus que hi ha molta gent del poble, de la gent que doncs, va anar allí i que ens va donar suport, no? Vull dir, jo ja he tingut l'experiència de traspassar la plaça Sant Jaume des de l'Ajuntament al Palau de la Generalitat l'altra vegada que hi vam anar, i realment, bueno, tinc un record que em posa encara la pell de gallina avui. Ahir va ser una mica diferent, potser perquè ja ho havíem fet una vegada, i traspassar la plaça, si us fixeu amb les imatges, la gent la tenim bastant a lluny, no? Hi ha un passadís molt ample, no? I jo quan vaig estar al mig pensava, ui, no sento les mateixes sensacions que he sentit l'altra vegada, segurament perquè ja les havia sentit i això, doncs ja ho has experimentat. Quan vam sortir del Palau de la Generalitat, quan ja havíem acabat l'acte i vam sortir, al traspassar aquells carrers estretets que van cap a Via Laietana, que teníem la gent, allí se't va posar la gent de gallina i puc dir que un dels alcaldes que parlàvem més joves i que no tenen experiència els hi queien negre per tots.
Molt bé, alcalde, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos explicat. Seguirem pendents de tot el que vagi passant en les properes setmanes. Molt bon dia.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I afegim encara una nova opinió. Els oients els hi hem obert les línies perquè vulguin opinar. Molt bon dia.
Bon dia.
Amb qui parlem?
Amb el Ramon Amigo.
Digui, Ramon.
Bueno, aquí s'ha fet una afirmació que no és certa, perquè ni la Forcadell ni ningú ha dit que els espanyols siguin els enemics. I, bueno, doncs això ha de quedar molt clar, eh? No ho ha dit ningú. Ningú.
Vostè no creu que hi hagi hagut odi a l'espanyolisme, ni a Espanya?
Jo estic segur que no. Perquè jo mateix soc ben independentista des de fa uns quants anys, abans tampoc, perquè el David Rovira us ha explicat les raons, i n'hi ha una de molt clara. Si penses, i penses on som i com se'ns tracta, doncs no tens altre remei, home, no tens altre remei.
Ramon, Sí, digui.
Odi als espanyols, ni hablar, home, jo tinc moltíssims amics espanyols, he treballat a Madrid, i bueno, de cap manera. El que sí que no pot ser és que una èlit de l'extrema dreta que encara fot a dominar el país, que hi ha les narques el que fa les directrius, doncs que passin el que estan fent, home.
Moltíssimes gràcies, Ramon, doncs, per enviar-nos la seva opinió i molt bon dia.
Molt bé, bon dia.
Un minut i arribem a la una del migdia. Bé, doncs ja hem sentit algunes opinions més. Volíem també incloure-hi el que en pensava l'alcalde de l'Espluga, que, com dèiem, serà segurament citat a declarar per haver donat el suport al referèndum. Una última frase de tots vosaltres. Arribem al final del programa, José María.
Vale, jo l'últim que volia dir és el meu total respecte a tothom que defèn els seus principis, els seus ideals. I al senyor Amigó, que al YouTube està el vídeo amb les imatges de la Carme Forcadell dient aquesta frase.
Molt bé, doncs que el busqui. Raquel.
Bueno, moltes gràcies, no, per convidar-me, se m'ha fet curt, he de dir.
Us hem avisat, ja us he dit, serà curt.
Abans t'ensenyem una mica més, bueno, no és res, dir que l'1 d'octubre veure què passarà, pues anirem a votar i ens doncs, harem d'informar més, a veure què hem de votar, no ho sé, m'he quedat així.
Molt bé, gràcies, Eva.
Jo només dic que estem vivint un moment únic, molt, molt excitant, i que el gaudim, que el gaudim, i que ens quedi a les retines, conservem-lo a les retines, aquest moment.
Enric.
Emocionem-nos. Emocionem-nos i anem a votar.
Assumpció.
Jo també. Jo sóc del parer d'anar a votar, tant si és sí com si no. Però vaja, jo votaré sí.
Molt bé, doncs, molt bé. De veritat, moltíssimes gràcies avui per haver vingut lliurement a expressar la vostra opinió a l'Espluga FM Ràdio. D'aquí un mes, més tertulians, més opinions, més actualitat. Els deixem amb els informatius de l'Espluga FM Ràdio, Ràdio Montblanc, amb tota l'actualitat d'aquesta setmana a la comarca. Que vagi molt bé. Bon dia. L'Espluga...